Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana...
Hem parlat amb quatre pares conciliars del Concili Provincial Tarraconense que reflexionen sobre els reptes de present i de futur. El 1995 es va celebrar aquest concili, que va suposar una profunda injecció del dinamisme del Vaticà II. Carla Soler, Bernabé Dalmau, Ramon Prat i Núria Gispert opinen sobre les transformacions de l'Església en aquests 40 anys, sobre la validesa del Concili Provincial Tarraconense i sobre els desafiaments eclesials dels propers anys. Per a Núria Gispert, expresidenta de Càritas Espanyola, queda pendent un canvi d'actitud.
Estem molt, moltes vegades, pensant molt en les reformes organitzatives, estructurals. Jo penso que aquestes reformes organitzatives i estructurals són secundàries. Jo crec que la primera reforma han de ser les actituds, i això no sé si ho empenyen gaire.
En aquest número de Catalunya Cristiana entrevistem un dels fundadors i el primer director del setmanari a motiu dels 2.000 números de la publicació. Mossèn Joan Jarque recorda els inicis de Catalunya Cristiana, que va néixer com un setmanari al servei de les diòcesis i al servei de l'Església. Fa gairebé 40 anys es va adonar que dins l'Església hi havia poc coneixement entre unes congregacions i unes altres, entre les associacions i entre diòcesis. Hi havia molt poca comunicació interna a l'Església catalana. D'aquí va sorgir la inquietud de fer una mena de plaça pública de Catalunya en què tothom es trobés. I així es va començar a gestar el projecte de Catalunya Cristiana. I aquesta setmana a Catalunya Cristiana destaquem la felicitació del Papa Francesc amb motiu de la publicació del número 2000, on ens anima a continuar treballant amb esperit de comunió eclesial.
Per subscriure-us a Catalunya Cristiana, truqueu al 93 409 28 10 o entreu a catalunyacristiana.cat. També la trobareu cada setmana a liquiosc.cat i a parròquies i llibreries d'arreu de Catalunya.
Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho vols, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Truca'ns al 93 409 27 70 i t'informarem de tot o envia'ns un mail a oients@radioestel.cat. 93 409 27 70 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Truca'ns al directe del programa al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
In the...
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana passada a la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona nit, amics i amigues. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han donat aquesta setmana el tret de sortida a l'any Pàniker. La commemoració té com a objectiu posar en valor el llegat intercultural i interreligiós d'aquest filòsof i teòleg en el centenari del seu naixement. És possible que Raimon Pàniker, que va néixer a Barcelona el 1918 i va morir a Tavertet el 2010, sigui, després de Ramon Llull, el filòsof més important que ha donat Catalunya. De pare indi i mare catalana, Pàniker va dedicar la seva vida a estudiar amb la seva lucidesa el diàleg intercultural i interreligiós. Definit alhora com a budista, hinduista, catòlic i secular, així ho comentava ell mateix, Pàniker va ser d'una gran excepcionalitat. Va estar dotat d'una quàdruple identitat, per dir-ho així, que li va permetre viure múltiples vides. No es va considerar mai meitat indi, meitat català, sinó 100% indi i 100% català. Totalment occidental i totalment oriental, com li agradava definir-se ell mateix, Raimon Pàniker va ser primer numerari de l'Opus Dei durant 20 anys, trajectòria de la qual en va parlar més aviat poc. De la seva experiència a l'Índia, va escriure que Sanivana, sent cristià, s'hi va autodescobrir com a hindú i va tornar budista, sense haver deixat de ser cristià. No li agradaven les categoritzacions o les etiquetes i no va creure mai en el principi de no contradicció. La seva obra, així com la seva vida, va ser una evolució permanent. Era, en definitiva, un pensament viu. Dissabte vinent, en la propera edició d'aquest programa Temps de Diàleg, parlarem en profunditat amb el comissari de l'any Pàniker, Ignasi Moreta, també professor de literatura catalana a la Universitat Pompeu Fabra i cofundador i editor de l'editorial Fragmenta, on precisament s'ha editat en català l'obra completa de Pàniker. Avui, però, el protagonisme del diàleg és l'ecumenisme entre els cristians, i és que des de dijous passat, com cada 18 de gener, està en marxa la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians. És fins dijous vinent, dia 25, coincidint amb la festa de la conversió de Sant Pau. Parlarem del moment actual de l'ecumenisme i també del que ha estat l'any de commemoracions pel 5è centenari de la Reforma de Martí Luter. En conversa amb Jaume González Agapito, com a representant catòlic i delegat diocesà d'ecumenisme i relacions interreligioses de l'Arquebisbat de Barcelona, i també amb la pastora de l'Església Evangèlica de Catalunya, Marta López. Sense oblidar moltes altres comunitats cristianes, avui parlarem en clau d'ecumenisme sobre el diàleg i el camí cap a la unitat entre els cristians. Tindrem també el vocabulari interreligiós i ens acomiadarem amb una cançó de lluança a través del gospel que uneix molt els diferents credos cristians. És un tema interpretat i creat per Maite Losada que es titula Aleluya, Gloria a Dios. Això és el que us proposem fins a 8:45. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg. Un programa interreligiós en una societat diversa.
La Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians ja és una realitat com cada any del 18 al 25 de gener. Sempre és important que els cristians treballin per la unitat cada dia, no pas només aquesta setmana. Però també és just reconèixer l'esforç que es fa des de fa més de mig segle per enfortir el treball d'una unitat que no ha de comportar, segons aquell gran canvi d'ara fa 50 anys, aproximadament, que els altres retornin a la meva creença pròpia, sinó que tots arribem a una confluència des de la diversitat. Ens acompanyen per parlar d'ecumenisme, com us anunciàvem ara fa un moment, Jaume González Agapito, delegat d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses de l'Arcabisbat de Barcelona. Monsenyor González Agapito, bona nit, benvingut.
Bona nit.
Com està?
Bé, anem tirant.
Anem tirant. A vegades els refredats i això fan males passades, oi, en aquest hivern. També tenim amb nosaltres Marta López, pastora de l'Església Evangèlica de Catalunya. Bona tarda, benvinguda, o bona nit, ja.
Bona nit.
Com estem?
Bé, contenta d'estar aquí.
Nosaltres també contents, perquè sempre ens agrada, i especialment a la nostra emissora Ràdio Estel, parlar dels cristians en clau de camí cap a la unitat. I això ho diu alegrement el Papa Francesc de manera constant. Més encara aquest any de commemoracions pels 500 anys de la Reforma Luterana. Com veuen vostès el moment actual de l'ecumenisme? Vol començar Marta López, per exemple?
Sempre hi ha camí per fer. Aquesta és la premissa amb la que hem de començar. Però crec que tampoc hem de menystenir el camí fet fins ara.
Sí, és a dir, no és un camí que arribarà a un final i ja està, ja s'ha acabat la divisió, sinó que és un camí permanent.
És un camí que sempre haurem de fer i sempre podem avançar més, però crec que hem viscut bons anys de salut ecumènica en el nostre país. I crec que això s'ha de posar en valor. S'ha de posar en valor, perquè el camí de la unitat al final és el camí de la coneixença, i a través de la coneixença el poder treballar junts els uns amb les altres. I crec que en aquesta via estem.
Es veu cada any, del 18 al 25 de gener, però segurament sempre, cada dia, hi ha iniciatives oi, ecumèniques. Monsenyor González Agapito.
Mira, jo fa uns quants anys vam fer unes jornades d'ecumenisme. El Plau de la Música vam fer a la sala més petita, on hi havia molta gent, sí. I va venir diversa gent, entre ells el cardenal Casper. A mi em va agradar, i ho hem comentat amb ell alguna altra vegada, una cosa que va dir. Diu, m'agrada molt l'ecumenisme de Barcelona. Jo vaig pensar, no sé. I va dir, diu, perquè és un ecumenisme simpàtic i de molt agermanament. I fixeu-vos, jo crec que això és veritat. Aquí, ara, aviat farà 65 o 66 anys que es va començar el treball ecumènic a Catalunya. I va començar d'una manera curiosa. Un pastor luteran suec, que era molt aficionat al gregorià i no sé quantes coses més, va anar al País Basc i va venir per aquí. I prop del Palau de la Música, a casa d'un pastor protestant, es van trobar uns quants protestants i uns quants catòlics. Els catòlics eren tots seglars. I van resar per primera vegada el Pare Nostre. Jo, quan era jove, i m'explicaven això els que hi eren, entre ells hi havia Joan Missé, que per mi és l'ànima i el que va tirar tot endavant, no fa massa temps que anys que és mort. Ho deien d'una manera molt gràfica, i ho deien molt emocionant. Diu, és la primera vegada que els cristians de diverses confessions, protestants i catòlics, resaven junts el Pare Nostre. I això jo crec que és una mica el que hem fet aquí. Aquí, la gent que a vegades ve de fora que és una mica sorpresa perquè ens coneixem, ens d'allò sopem o dinem, ens comuniquem per telèfon amb tota normalitat. Jo crec que això és bo. Però, esclar, abans la pastora ha dit una cosa molt important, que hi ha molt camí per fer encara. L'ecumenisme, doncs, és una direcció per fer. Però jo crec que no hem de ser pessimistes. Vosaltres sou més joves que jo.
Però... I molts oients potser també, i altres més grans també, no? Per què no?
Però només fa 50 anys, o jo no diguem, ja fa 60 anys, quan jo era jove de 15, 16, 17 anys, era impensable el que estem fent ara. No? Quan vam començar a fer la Setmana de la Unitat seguint el projecte de la Vie Couturier, jo acabava d'entrar al seminari de Barcelona. I em van recollir tots els papers i em van renyar. El rector em va dir, vostè no sap el que estava repartint. Això ens podia agafar la policia. Això és fer propaganda. Fixeu-vos, això és curiós, fer aquests records que ara semblen, costen d'imaginar, vol dir que s'ha avançat molt.
Efectivament, hi ha figures importants, l'abbé Couturier, el mateix arcabisbe Pont i Gol, el caputxí, encara viu, Joan Botam, amb 91 anys, treballant molt per l'ecumenisme, i molts altres, catòlics, protestants i d'altres creences. Per tant, l'ecumenisme va per bon camí i fa que convisquin a Catalunya de l'Església Ortodoxa Russa, de l'Església Ortodoxa Grega, de comunitats evangèliques. Per exemple, la pastora Marta López representa una de les comunitats més antigues, la de l'Església del carrer Tallers, que precisament aquest mateix vespre ha acollit un dels actes, oi, d'aquesta setmana de la Unitat, una pregària ecumènica, oi?
Sí, sí, sí. I jo crec que aquesta diversitat, per mi, és positiva, eh? Per mi la diversitat és un do de Déu. Perquè crec que Déu ens ofereix a tots a l'espai on poder-nos sentir còmodes espiritualment. I crec que, clar, el problema de la diversitat és quan és divergència, no diversitat. Aleshores, jo crec que el treball de l'ecumenisme és aquest, arribar a estar un a prop dels altres amb les nostres diversitats, però acollits.
Mm-hmm. Bueno, hi ha aquesta relació a Luter.
Sí.
Jo crec que això és una de les coses que a vegades costa d'entendre. Luter és una persona molt curiosa i molt divertida. Des del punt de vista, li agradava molt tocar el laúd i cantava i moltes més coses. Però, esclar, la seva tragèdia personal va ser quan va tenir que fabricar una església. Això no ho dic jo, ho diu ell mateix. Diu, jo no volia fer una altra església. I quan comença a dir església luterana, ara ja ens hi hem acostumat, però ell primer té un xoc. Diu, no, és l'església de Crist. Que... I fixeu-vos, jo crec que això ens ha passat a tots, també als catòlics. Quan la confessió, que vol dir que hi poden haver diversitats, però també, a vegades, perdoneu la paraula baixa, punyetetes, que és que uns van amb barba, altres sense barba, uns preguen així, les preguen així, això es constitueix que sigui la quinta essència. Jo crec que parlem una mica la carta de navegar. Però no obstant, jo crec que és bo, perquè ho veig en contacte amb altres latituds, de les Espanyes i de fora, l'ambient que hi ha aquí jo crec que és bastant bonic. No ens hem de dir, a veure què, pastor, a veure què dirà, d'allò jo no sé què pensa, vaig a fer parlar avui per ràdio, i vull saber el que dirà, que jo procuraré carregar l'artilleria per refutar-la. Això, que ara ens sembla una tonteria i ho és, bueno, això en altres temps és el que es feia, desgraciadament. No?
La delegació catòlica d'ecumenisme de l'Arcabisbat de Barcelona, amb luterans de diverses comunitats, han organitzat un cicle de xerrades aquests últims mesos. També, evidentment, les mateixes comunitats evangèliques s'han sumat a la commemoració i a nivell internacional. No cal dir que moment històric va ser el de la presència del papa Francesc a Lund el 31 d'octubre de l'any 2016, ara fa poc més d'un any, i totes les commemoracions que s'han seguit. Per tant, a dins i fora de casa nostra, s'ha redescobert d'alguna manera la figura de Luter, potser?
Jo crec que sí. I ho hem fet tots, eh? Que a vegades el protestantisme ha aixecat la figura de Luter com a bandera, potser sense conèixer-lo o acabar de conèixer-lo del tot. Però jo crec que s'ha fet des d'aquesta concòrdia de veure quina és l'aportació a l'Església avui, no? Què ens pot aportar Luter a les diferents espais, a les diferents confessions. Nosaltres, quan vam fer la celebració per al 500 aniversari, la grossa, diguem, vam voler convidar el pare Botam precisament a tindre la proclamació de la paraula. Perquè el que jo crec que hem entès durant aquest any era el que deia ara Monsenyor. No era una intenció de ruptura. És cert que va acabar en ruptura i no podem canviar la història. Però no hi havia aquesta intenció. Hi havia una intenció de reforma, de canviar coses, de tornar a uns orígens. I crec que com a aportació avui per al cristianisme en general és una bona aportació el no conformar-nos mai al lloc on estem, sinó sempre anar renovant-nos.
El mateix papa Francesc ha reivindicat Luter, no?, com una aportació positiva al cristianisme. Qui ho havia
però
de dir?
No obstant,
un bisbe de Roma.
Cada un parla de si, jo parlo dels catòlics. Nosaltres l'any passat vam fer el programa de la Setmana de l'Unitat, es veia el papa abraçat amb el president del Consell Mundial Evangèlic i a darrere hi havia una figura d'un Luter. Bueno, clar, jo mai a la vida... No se'm va ocórrer a mi, perquè tenim una comissió interdiocesana a Catalunya a les Illes, i va semblar bé, i endavant, tampoc jo no em dedico a imposar la meva voluntat. Però amb una certa institució, l'altre dia vaig dir on era, si tu hi eres,
sí.
Aquell cartell el van treure 7 vegades. I la meva secretària va anar 8 vegades a posar-lo de nou. Per què? Perquè per certs catòlics posam un cartell de Luter al fons, un tema arribat, això. Per què? Luter què és? L'heretge per antonomàcia, d'això. Que moltes vegades no coneixen ni el que deia. Però, bueno, és un senyor que ens hem de combatre totes. I jo l'altre dia explicava també la mort de Luter, que és molt curiosa, mora dient salms en llatí. No ho dic perquè hem d'imitar això, sinó que vull dir, és una figura molt...
Sí, el tenim associat a un
avui
determinat...
Avui dia tot això ho concebem una mica diferent, no? I fa invocacions i d'allò, i li pregunten si vol morir amb la fe i l'escripció de Jesucrist, i diu que sí, etc. Però va dient, domine manus tuas comendo spiritum meum. Esclar, això, els hi ha semblat que la reforma de l'Església era carregar-se el llatí i parlar en anglès, bueno, això encara hi hem arribat, però ja n'hi ha anat, això els hi semblava que era horrorós.
Fins i tot contraposem l'església llatina com a sinònim d'església catòlica i les altres no són llatines, diguéssim, no? I en canvi es desfan els mites i les etiquetes. Avui amb Jaume González Agapito com a representant catòlic i Marta López, evangèlica protestant. Avui no ha estat possible tenir físicament aquí cap ortodox, sempre des d'aquí el nostre reconeixement a les esglésies ortodoxes presents a casa nostra, la de Sèrbia, la de Romania, la de Grècia, la de Rússia. Tots, per exemple, es feien presents juntament amb els evangèlics a la Catedral de Barcelona, com cada 18 de gener, un acte molt bonic, aquest any amb el bisbe Sergi Gordo, no? com a pastor catòlic.
Hi havia força gent, realment.
Molt bé. Sempre és un acte entranyable de la Catedral de Barcelona. No és que vulguem conrear el centralisme, però és un punt important, no? I també...
No, però posats a fer commemoracions,
sí.
Si no m'equivoco, potser m'equivoco, la meva secretària ho sabrà més que jo, l'any que ve crec que és... Els 25 anys és el que vam començar a fer.
Ah, molt bé, doncs, perfecte. Hi ha commemoracions molt arrodonides, aquests 25 anys, els 50 anys de la revolució, aquesta del maig del 68, que això no és ben bé religiós, però sí que va ser un punt social convuls a Europa, i, evidentment, els 500 anys de Luter.
I els 100 anys de la Revolució Russa.
I els 100 anys de la Revolució Russa, que es commemoraven aquest 2017. Per cert, que a Catalunya, ni que sigui breument, podem recordar a Marta López que s'han fet diversos actes des del Consell Evangèlic, un concert a l'Auditori molt bonic, ara fa poques setmanes.
Sí, sí. Ha sigut això un intent també perquè... Malgrat el camí ecumènic, certament el protestantisme avui encara és poc conegut al nostre país. I ha sigut una manera d'obrir també les portes i de poder fer-nos conèixer, no? De que som presents i tenim també la nostra història aquí.
El temps ens queda curt. Recordem que es pot consultar a internet el que són les principals activitats d'aquesta Setmana de la Unitat fins al dia 25. No sé si el dia 25 hi ha algun acte conjunt en què vostès participin, de cloenda, el dijous vinent.
Cada dia hi ha coses,
segur. A tots els territoris i diòcesis per als catòlics o comunitats per als evangèlics i els ortodoxos. Recordem que la Setmana de la Unitat és fins al 25 i podem acabar, si els sembla, encara que sigui breument. No cal recitar un salm massa llarg o una pregària massa llarga, però una invocació que vostès pensin que pot ajudar la unitat, Marta i Monsenyor Jaume.
Puc ser dolent?
Si vol.
Jo diria a la pastora, que ella deu ser de memòria, i aquell cant tan bonic de Luter, que canteu sovint.
Quin?
El senyor és la meva...
Adéu és el meu exili, un ferm castell.
Ja vaig dir això. Doncs jo crec que és una bona pregària, si ho saps, més o menys de memòria.
Encara que sigui amb les seves paraules.
Una estrofa.
El sentit.
Diu... Déu és l'auxili, un ferm castell, el gran refugi nostre. Si Déu és amb nosaltres, res no temem, ja res no ens mou.
Molt bé, doncs, Monsenyor Jaume, algun afegit o ja fa seva aquesta pregària?
No, ho faig seva, meva, però, a més, aquest any és molt maco el lema de la setmana. És que la dreta del Senyor espera el seu poder i la seva glòria. I això s'expressa amb els humils, sobretot amb els immigrants, és el tema de la setmana.
Moltes gràcies, Monsenyor Jaume González Agapito i pastora Marta López. Bona setmana de la Unitat dels Cristians i fins una altra. Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
Vocabulari interreligiós i ens acomiadem amb música.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions.
Diaca, cristianisme. Prové del grec diàconos i del llatí diaconus, que significa servidor. A l'Església Catòlica, el diaca és un home que ha rebut el primer grau del sagrament de l'ordre sacerdotal. Els diaques no reben el sacerdoci ministerial, tot i pertànyer a l'ordre sagrat. La seva missió és col·laborar amb el presbiteri diocesà, per tant, és un ministre eclesiàstic que forma part del clergat, al costat del bisbe i del sacerdot.
Temps de diàleg.
Aleluia, glòria a Dios, ens acomiadem. És un tema de Maite Losada, un cant de lluança basat en l'Aleluia versió gospel de la mateixa autora. Amb la lluança que uneix els cristians, us diem adeu. Per avui tornem dissabte vinent a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Salutacions del Mario Ramírez i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.
Diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
La vida humana s'ha de respectar i protegir de manera absoluta des del moment de la concepció. Des del primer moment de la seva existència, l'ésser humà ha de veure reconeguts els seus drets de persona, entre els quals hi ha el dret inviolable de tot ésser innocent a la vida.
Joan Pau II. El 25 de gener, Ràdio Estel et convida a la preestrena de C'est la vie, la nova pel·lícula dels directors de Intocable.
Me gustaría que evitáramos las tensiones. Vuestro comportamiento, vuestros modales son el escaparate del banquete.
No, no, no quiero a nadie en el encuadre. Hay una vieja en el encuadre.
La vieja es mi madre, ¿eh?
En Max ha organitzat centenars de bodes durant anys, però aquesta penja d'un fil. A qui confiaries la festa més important de la teva vida? Més de 4 milions d'espectadors a França avalen l'èxit d'aquesta comèdia i ara la pots veure de franc amb Ràdio Estel.
Esta noche les espera una velada agradable, una velada chic, sobria y agradable.
Entra a radioestel.cat i participa en el sorteig de 60 entrades dobles pels cinemes Full del Centre Comercial Esplau de Cornellà i 35 entrades dobles pels cinemes El Punt de Cerdanyola.
Sami, ¿seguro que controlas los fuegos artificiales?
Entra a radioestel.cat i participa al sorteig per veure C'est la vie. Tens temps fins al 23 de gener. There's nothing there.
Ràdio Estel.